Gairebé 3 minuts que passen de 3:45 de la tarda i com cada dilluns volem fer un recorregut per la història i recordar què va passar en un dia com avui o en una setmana com aquesta. I què recordarem avui, Nina?
Doncs un 15 de novembre de 1938 es posava fi a la batalla més cruenta de la Guerra Civil Espanyola, la Batalla de l'Ebre, que decidiria gairebé de forma definitiva el destí final de la guerra. Una batalla que es convertiria en una autèntica guerra de desgast i un infern per als prop de 250.000 combatents que s'hi van enfrontar, deixant un balanç de 120.000 baixes entre tots dos exèrcits, 30.000 morts, 75.000 ferits i 15.000 presoners. Però què va significar la Batalla de l'Ebre? Com es vivia a la rereguarda? Per explicar-ho tot plegat, comptem amb un historiador de renom com el doctor Josep Maria Soler i Sabater, especialista en Guerra Civil Espanyola.
Josep Maria Soler i Sabater, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si me quieres escribir, ya sabes mi parada.
Professor Soler, per què té lloc la Batalla de l'Ebre? Quins fets desencadenen una batalla com la de l'Ebre?
Bé, aquesta sempre és una pregunta que històricament s'ha fet. Per quina era la raó per la qual en el seu moment, quan el general Franco tenia capacitat, diguem, a partir del març del 38, d'avançar cap a ocupar Catalunya, aleshores, diguem, es va desviar i va atacar València, no? I el cert és que llavors Catalunya va quedar aïllada la resta de la República. Dins d'aquest període de l'aïllament de la resta de la República, del 15 d'abril del 38 fins que té lloc la Batalla de l'Ebre, l'inici de la Batalla de l'Ebre el 25 de juliol de l'any 38, Catalunya està aïllada la resta de la República, però llavors es fa, diguem, es quinten diverses promocions de soldats, diverses quintes, diverses lleves, i aquí neix la idea de la quinta del Biberó i tots aquests nois, i després hi ha també quintes molt elevades. I aquesta és una ofensiva que fa l'exèrcit de la República, una ofensiva d'unes característiques una mica curioses, perquè, clar, li queda el llit al riu a l'espatlla, a l'esquena, i és una ofensiva que pretesament el que intenta, doncs, és penetrar profundament des de travessant l'Ebre per tres punts diferents, arribar fins a Gandesa, llavors una gran profunditat, diguem, cap a Aragó. No queda massa clar, diguem, l'objectiu final, però sí que sembla que l'objectiu final era un altre. L'objectiu final era una batalla, a part de militar i a part de política, era una batalla que tenia característiques internacionals. Per quina raó? Perquè es trobessin que la reunió que tindria en lloc a Múnich, diguem, amb el qual finalment hi ha el pacte, diguem, entre Alemanya, Anglaterra, Itàlia i França, per no declarar-se la guerra, doncs aquesta era una gran operació militar amb la qual podia canviar la sort de la República.
Esclar, quan parlem de la Batalla de l'Ebre, parlem de que la primera ofensiva republicana en pocs dies es fa gairebé amb el control de la zona, però poc després...
Bé, arriba, sí, travessa el riu, el dia 25, el dia 1, diguem, el dia 1 ja està tocant a Gandesa, Vilalba, les Arts, a 3 o 4 pobles, i tot aquest territori, que precisament hi ha uns 25-30 quilòmetres de profunditat, diguem, més o menys irregulars, doncs tot aquest territori l'ha ocupat la República, sí, sí.
Dic, però poc després, les tropes franquistes, o anomenades nacionals sublevades, guanyen molt terreny i molt ràpidament, no? Per què aquest canvi de fets?
El que fa l'exèrcit franquista és de que, com en tants llocs, diguem, dins d'una estratègia que no sempre s'entén, diguem, el que va fer l'exèrcit franquista és de que li presenta a tot arreu, presentar, no deixava que cap lloc la República, diguem, pogués guanyar un territori, i sempre feia combats molt frontals i molt oberts, no? Aleshores, aquí el que va fer l'exèrcit franquista és a dir, treu recursos de tot arreu de l'Estat i ve a fer front a la batalla aquí a l'Ebre. Aleshores s'instal·len a Gandesa, és a dir, arriben tot de reforços mitjançant els trens, el tren famós, diguem, que ara és la Via Verda, de la Vall del Mazán fins a Tortosa, fins a Sant Carles, tot aquest sector de la Ràpita, diguem, porten tropes de tot arreu, arriben des de Saragossa, des de tot arreu, i arriben i s'instal·len, diguem, en tot aquest punt per fer front i frenar-los a la part de Gandesa, a la part de tot aquest avançament que no pugui ser. Però no és tan ràpid com deia vostè fa un moment, És a dir, a les tropes franquistes aturen l'ofensiva republicana l'1 d'agost, però per el que durant gairebé la República va aconseguir en una setmana, l'exèrcit franquista va necessitar més de 2 mesos, perquè és una batalla molt dura, molt de desgast, que es feia a la Serra de Pàndols, a la Serra de Cavalls, a la Vall, perquè la República utilitzava les dificultats geogràfiques per fer front a la seva, diguem, inferioritat de potència de foc i de capacitat, diguem, militar amb l'aspecte de l'aviació i l'aspecte dels bombarders i de l'artilleria.
Ara ens en feia una pinzellada, professor Soler, i ens ho explicava la Nina, 120.000 baixes. Què ho fa que la batalla de l'Ebre sigui la batalla més cruenta de la guerra?
Perquè és la batalla on hi ha més capacitat militar per amb dues bandes, on s'hi aporten més unitats, més potència de foc, i on a més hi ha una cosa nova, i és que la batalla de l'Ebre, diguem, l'exèrcit franquista utilitza, sota l'assessorament de l'exèrcit alemany i de l'exèrcit italià, utilitza d'una forma novedosa i nova, diguem, l'aviació, d'una forma absolutament... Que és com un banc de proves de cara a la Segona Guerra Mundial.
Si parlem, abans li preguntava per l'origen d'aquesta batalla, no? Però quines en són les seves conseqüències, doctor?
Ui, moltes, moltes. Si comencem des del petit al gran, anem al petit. El petit, això va ser una cosa desastrosa per als pobles de la Terra Alta i de la Ribera d'Ebre. Van ser destruïts, alguns encara continuen sent destruïts, on hi ha, diguem, Corbera d'Ebre, encara es veu totes les destrosses de la guerra. Molts altres pobles van ser molt destruïts, com és el cas de Pinell de Brai, com és la part de Surt de Gandesa, com és la part de Vilalba dels Arcs. I, diguem, hi ha altres zones que quedaran totalment destruïdes, seran moltes zones amb referència, diguem, tots els camps de cultiu, això per una banda. Però la segona zona és de que el nombre importantíssim de veïns d'aquestes zones amb els quals van morir a conseqüència d'artilleria, bombardejos, trets, combats, etc. No? Una altra va ser la pobresa sistemàtica i després s'ha de tenir en compte que la Terra Alta perd gairebé el 15% de la població.
Déu-n'hi-do.
A conseqüència de la guerra, no solament de la batalla de l'Ebre. Això a nivell, diguem, més local. A nivell polític significa que la defensa, tot l'esforç de Catalunya, perquè clar, les quintes es fan sobre Catalunya, la majoria de les quintes que es fan sobre Catalunya vol dir que els soldats són catalans, no? Uh-huh. És a dir, sempre s'ha donat una visió de la batalla de l'Ebre, una visió a vegades internacional, que ho és, i d'abast espanyol, però diguem, la gran majoria dels soldats són quintats a Catalunya, són joves. Això es notarà durant molts anys que amb les taules demogràfiques els joves nascuts entre l'any 20, 21, 20, és a dir, tots aquests que van anar a l'Ebre fins al 20, vaja, es notava molt amb les taules de població. Hi havia un forat de tots els joves que tenien 18 anys i una mica més, 22, 23, es notava, diguem, amb les taules demogràfiques, 40 anys després, clar, no hi eren perquè havien mort. No? L'altra conseqüència és política, és a dir, amb la batalla de l'Ebre, Catalunya perd tota capacitat de defensa, s'ha desgastat tot allí, i aleshores l'exèrcit franquista, quan faci l'ofensiva final, serà una ofensiva dura, de desgast, el que es diu batalla de Catalunya, però clar, ja, és a dir, la capacitat de coordinació de moltes unitats militars amb logística, diguem, amb artilleria, amb aviació, amb infanteria, tot això, Catalunya ho ha cremat tot a l'Ebre.
Li preguntava una mica per les conseqüències, però per entendre-ho tot bé i saber ben bé què és el que va passar, doctor, per què és tan important per al desenvolupament dels fets finals de la Guerra Civil, la Batalla de l'Ebre?
Perquè ja no hi ha cap més combat final important. L'última gran batalla de la Guerra Civil és la Batalla de l'Ebre. A partir d'aquí es veu el triomf, diguem, ja la campanya de Catalunya, que és l'única campanya, i les altres ja, diguem, a partir després de la campanya de Catalunya, que s'acaba al gener, el 10 de febrer del 1939, no hi ha cap campanya important i els fronts s'enfonsen, i és quan, a excepció, diguem, d'enfrontaments entre republicans que es produeixen a Madrid, l'última batalla important de la Guerra Civil es dona a Catalunya, i quan s'acaba Catalunya s'acaba, diguem, la possibilitat de defensa de la República. Catalunya era el baluard de la República, quan s'acaba Catalunya s'acaba la República.
Clar. Normalment quan parlem de la batalla de l'Ebre és evident que parlem de la mateixa batalla i de la primera línia de foc, però deixi'm preguntar-li també com es va viure tot plegat des de la rereguarda.
Des de la rereguarda franquista, des de l'avançament que hi ha la rereguarda franquista, doncs, ells tenien la possibilitat de poder fer, diguem, relleus als soldats, no? Des de la rereguarda republicana es veu amb una... s'ha de tenir en compte que tots els bombardeigs i tots els estats se sentia el seroll gairebé, se sentia des de Barcelona, vol dir que una part important de Catalunya veia i sentia els efectes d'aquesta gran batalla, amb un, diguem, aportant-hi moltíssim esforç de tipus industrial, de tipus bèl·lic, però amb una altra part particularitat de que cada vegada les possibilitats de defensa a Catalunya eren menys, perquè clar, totes les zones d'energia havien quedat en mans franquistes, i a poc la fam, la misèria, i a poc la gent es va acostant cap a la frontera per fugir, diguem, per fugir, i que ho farà uns pocs mesos després, cap a l'exili.
Clar, si parlem de la rereguarda, professor, hem de parlar de que Barcelona, per exemple, no sé fins a quin punt podem dir que es vivia una guerra civil dins de la mateixa guerra civil, entre aquestes petites guerres de faccions d'esquerra, no?
No, això no. Llavors no. El que passa és que en aquesta etapa final de la guerra els conflictes i les dificultats internes s'havien produït abans. Amb aquesta etapa final de la guerra, no, és una precisió que sí que és veritat que estan dividits, perquè quan un perd un partit de futbol sempre hi ha responsables, doncs en aquest cas estan dividits, però tot es queda sota l'autoritat militar. I el govern de la República és un rebel molt hegemònic, amb el qual gairebé la gran importància d'aquest govern és fonamentalment la força que li dona fonamentalment al Partit Comunista, que té una certa hegemonia sobre la resta, però és cap amb una línia de derrota, no? de que van perdent la guerra. Mm. I aleshores, diguem, aquesta circumstància produeix el desànim, la sensació de que sigui com sigui que acabi la guerra quan abans, per la misèria que hi ha, per l'escassetat que hi ha, pel dolor, pel temor, pels bombardeigs, per totes les característiques que afecten el conjunt de la població, la reguarda. Mm. Hem de tenir en compte que la Guerra Civil Espanyola és la primera gran guerra en la història de la humanitat amb el qual es produeixen més víctimes a la rereguarda que al front. Això ho hem de tenir en compte. Eh? Uh-huh. És a dir, el concepte de rereguarda desapareix en la Guerra Civil Espanyola.
La Guerra Civil Espanyola, doncs, podem dir que va ser una base d'experimentació pel que seria la Segona Guerra Mundial?
En certs casos, sí. Sobretot amb aviació, sí. Tant per part de l'aviació italiana, que sempre això s'ha silenciat bastant, però que és l'aviació més mortífera de la Guerra Civil, i la més moderna en aquell moment. Després la superarien els alemanys amb els seus aparells, els Messerschmitt, els Henkel, etc., de la Legió Còndor, però sí. És a dir, seria una nova forma d'experimentació militar que s'aplicaria quan la Segona Guerra Mundial.
Ara em deia que s'ha silenciat bastant. Per què s'ha silenciat bastant?
Sempre s'ha donat, sempre s'ha volgut culpar, diguem, en referència a la Guerra Civil Espanyola, de que la gran atrocitat la produeixen els alemanys, no? Ja es deia, de que el bombardeig els alemanys, etc. Bé, perquè és una víctima propiciatòria, no vol dir que no ho fossin, no vol dir que els nazis no col·laboressin totalment per la xifra, amb els franquistes, no? Però la xifra més important de soldats i de participació en bombardejos i militars i en nombre de soldats en la Guerra Civil Espanyola és italiana, no és alemanya. Mm.
Començàvem parlant de l'inici de la guerra, de les conseqüències de la guerra. Si anem a dia d'avui, existeixen entitats i institucions, cal dir-ho, com el Memorial Democràtic, com el COMEVE, aquest Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, que vellen per la memòria del que va passar. Però, professor, deixi'm preguntar-li si hi ha manca de memòria en la societat que vivim i tants anys després.
Sí, perquè la Guerra Civil Espanyola, a diferència d'Alemanya, no ha fet una autèntica reflexió sobre el que va significar el resultat de la guerra, o com Argentina, o com Xile, o com Guatemala, o tants països. Per quina raó? Perquè en la Guerra Civil Espanyola, diguem, en certa forma, els 40 anys de dictadura franquista sanguinària, que consolida una sèrie de valors i una sèrie de fets amb els quals part d'aquests elements sociològicament encara estan a la societat, i aleshores és difícil certs d'aquests aspectes intentar parlar-los amb, diguem, amb una, sense una politització, sense que n'hi hagi idees preconcebudes prèviament, i això ho fa més difícil. No, vaig a posar un exemple, eh? Vaig a posar un exemple molt fàcil. L'any, crec que era l'any 2003, o 2002, no recordo més exactament, tot se celebrava el 150 aniversari del diari escrit en paper més antic de la península Ibèrica, que és el Faro de Vigo. I jo vaig anar a fer una conferència d'un llibre que havien fet amb en Joan Villarroia, que va tenir molt reconeixement, que era La Guerra Civil des de l'aire, Sangre en Espanya, La Guerra Civil des de l'aire. És un llibre que tractava tots els bombardejos de l'estat espanyol. Després de l'acte, amb un representant del BNG, amb la secretària d'una persona que llavors es feia dir Rajoy, amb l'alcalde de Vigo, amb el rector de la universitat, amb, bueno, 8 o 9 persones vam anar a aquest sopar tan generosos que són acostumats a ser els gallecs, no? Amb marisc i albarinyos, i bueno, quan hi havíem fet tot això, de cop i volta anaven explicant coses de la guerra. Clar, jo els havia provocat al parlar d'aquests temes, no? I de cop i volta els hi vaig dir, perdonin, un era socialista, l'altre comunista, l'altre bloc nacionalista galego, l'altre del PP, l'altre no sé què, i tothom explicava les històries familiars de la guerra, però tots els seus parents havien estat al sector franquista. Tots. És a dir, els seus pares o els seus avis havien estat al sector franquista. Jo li vaig fer el comentari. O sigui que l'únic que ha perdut aquí la guerra sóc jo. Perquè vostès la història que expliquen és la història dels seus pares i dels seus avis. Ja sé que no cal ser feixista per estar amb el franquisme i que t'han mobilitzat allà, no? Però el cert és que crea una camaraderia determinada, l'estar al front i jugar-te la vida i conviure doncs amb brutícia, amb letrines, amb misèria, amb metralla, amb gana, amb por, amb altres soldats, no? Doncs bueno, això feia de que ells amb incomoditat certes coses que jo podia explicar de Catalunya només les matitzés i ells no els hi fes massa gràcia que jo en pogués explicar, no ho vaig fer, en fi, però clar, hi ha anècdotes amb els quals, doncs clar, hi ha tropes soldats formats per soldats amb els quals les característiques aquestes els seus fills ho viuen en dificultat i llavors això ho fa difícil, a més per abreujar, és una guerra civil, i això a vegades no ho tenim en compte, és una guerra civil. No és un cop d'estat, és un cop d'estat i una guerra civil continuada per una dictadura sanguinària amb el qual, amb la col·laboració de molta gent, durant 40 anys es va aplicar la venjança i la superioritat i el privilegi, i això ha deixat, clar, això deixa uns llegats que és molt difícil superar, i entre ells intentar ser, analitzar la memòria, i això costa. Alemanya es va sentir culpable i responsable, ho ha fet, l'estat espanyol no.
Preguntat d'una altra manera, professor, per on passa posar-hi solució memorialística? És a dir, amb la nova llei que es va aprovar al Congrés espanyol sobre llei memorialística, n'hi ha prou?
No. Això passa per l'escola, passa per l'educació, passa pels medis de televisió, passa pels noticiaris, però clar, perquè hi ha gent que si els hi poses el documental això el que faran és canviar de canal, no? És a dir, passa per l'escola, passa per l'educació, passa per la formació, passa per, diguem, per respectar absolutament tots els valors democràtics i els drets humans, i això l'estat espanyol, com tothom sap, i aquí té molt a córrer, té molt a seguir, tot això passa per aquí. El que ha fet Alemanya, Alemanya és il·legal, doncs feien altament del feixisme, del nazisme. Aquí l'estat espanyol, l'aliat del Hitler va ser General Franco. Aquí encara es pot fer elogis i visques i coses, atrocitats d'aquestes, que, bueno, que fins i tot impulsant i reclamant atrocitats i morts amb grups que van de progressistes, ja sigui de rock o de folk o no sé quantes coses d'aquestes. Això és impensable a Alemanya, això seria fora de la llei i tancats a la presó o multats. Aquí l'estat espanyol hi ha gent que encara és capaç de dir de que no hay que hablar de l'ayer, com no hay que hablar de l'ayer. O sigui, si tu vols construir un present i un futur amb més modernitat, has de saber la història, sempre l'has de saber.
Deixi'm posar per últim un nom sobre la taula, perquè com sap professor també els darrers dies, les darreres setmanes, se n'ha parlat molt d'un exgeneral com va ser Queipo de Llano i de la seva exhumació a Sevilla, a la Basílica de Sevilla, i s'ha donat molt de què parlar i ha creat certa polèmica. Què li sembla, professor, exhumacions com aquestes?
Bé, això, és a dir, això s'havia de fer, s'hauria de fer en tothom. Primer, per donar dignitat, diguem, al ser humà, i després respecte a l'Església. No pot ser que estigui enterrat a l'Església una persona amb el qual feia al·locucions, prèdiques i exaltacions de violar la gent. La gent volia dir les dones. Uh-huh. I tenim tots els seus discursos que són d'una vergonya absoluta. Per això la seva família no ha dit res, però violar de la forma més explícita, no. És a dir, els seus discursos, si ara els diguessin per ràdio, algú es quedaria escandalitzat i diria cuidado que és hora de no escolar, ara dir-ho. Això per un cantó. I després que totes aquestes característiques és lògica, amb el qual totes aquestes persones que han instat a la mort, que han instat a la destrucció i al dolor de persones siguin tretes d'un espai que és un espai col·lectiu, ja sigui per valor religiós, per valors espirituals dels creients o bé per les persones que respecten la cultura, el patrimoni, etc. de l'Església. Això em sembla la cosa més absolutament elemental del món. El que he fet, el que deia abans, el que ha fet Argentina, Guatemala, Xile, que ens passen la mà per la cara, molta diferència a l'estat espanyol, malgrat a vegades aquesta pretesa superioritat cap a Llatinoamèrica per part de molta gent, amb aquests, fins i tot en desconsideracions i gonos i sudaques i coses d'aquestes. Doncs van molt més avançats que nosaltres en l'aspecte de la memòria històrica que nosaltres.
Ara sí, finalment, ara parlàvem de Queipo de Llano i per tant parlàvem de només un bàndol. Què ho fa tan difícil, professor, que no es puguin recuperar tots els cossos que hi ha per la batalla de l'Ebre?
Recursos. Si calculem que Catalunya és el lloc amb el qual no en trobem de persones assassinades l'any 36, del 36 al 39, perquè la Generalitat Republicana va recollir amb un organisme que es deia sobre exhumacions sobre assassinats, en aquest nom, exhumacions, assassinats i exhumacions clandestines, la recuperació. Això ho va fer la Generalitat Republicana. Després de 80 anys del final de la Guerra Civil, encara hi ha molts cossos, diguem, que no tenen una digna sepultura, perquè el franquisme, i després aquesta democràcia tan imperfecta, que és la democràcia espanyola, no ha fet front a donar una digna sepultura a les persones que han estat enterrades a qualsevol lloc, i això s'hi ha dedicat recursos, però sí, i els recursos vol dir voluntat política de fer-ho, prioritat, i aquesta prioritat no hi és. Ho fa la Generalitat de Catalunya, fa temps que ho fa, amb els diversos governs que van començar ho han fet, i tots ho fan bé, però necessiten més recursos, clar. I això és fonamental, és que, clar, estan enterrats com a gossos moltes d'aquestes persones, i això no hi ha dret. Pensin que hi ha algun lloc que hi ha una pista de tennis damunt de centenars de cossos.
Déu-n'hi-do. Perquè de quantes persones estem parlant que hi ha actualment?
De quants... Sí, en el seu moment es parlava de, al voltant de 500, ja no recordo que el nom, 500 foses. Se n'han recuperat unes quantes, però clar, home, hem de tenir en compte que és una batalla, com s'ha dit molt bé, degut milers de baixes i milers de morts, i s'enterraven a qualsevol lloc.
Josep Maria Soler i Sabater, doctor en història, especialista en la Guerra Civil Espanyola, moltíssimes gràcies avui per formar part de la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres per la vostra atenció. Gràcies.
6 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. De seguida s'hi posen els serveis informatius d'aquesta casa i nosaltres continuem una hora més a la caravana.